Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els dijous sempre en dediquem uns minuts en aquest espai a parlar del món dels llibres, de la literatura, i ho fem en companyia de la Carme Serret, a qui saludem, donem la benvinguda i li saludem el nou any. Carme, benvinguda de nou.
Moltíssimes gràcies, Carme.
Un descans que necessitàvem, no? Uns dies de... Bueno, de trencar amb la rutina per després tornar, no? a recuperar el ritme. Necessitem, sí, també fer aquests...
I tant, a més són dies o temps, quan tenim vacances, que sobretot els que ens agrada llegir, doncs tenim més temps per llegir, per anar al cine o per les coses que ens agraden, en fi, per no fer res també.
Per no fer res i per fer allò que t'agrada sense presses.
Exactament, que és fonamental.
Bé, avui no tenim convidat perquè, clar, des que vam començar la temporada hem tingut molts protagonistes que han vingut a parlar de llibres, de les seves obres,
dels seus projectes.
Sí. Exacte. Però avui ens volem entretenir una mica més en l'element, no? I en els continguts. Per tant, avui parlem de propostes. Ens portes un recull, una selecció que tu mateixa has fet de tres obres que per tu tenen un significat especial, perquè t'han cridat l'atenció, sí, t'han atret per algun motiu i els vols compartir.
Efectivament, Carme, avui jo he seleccionat tres dels llibres que en els últims mesos m'han significat més, no? I a més de diferents, parlem d'una autobiografia, parlem d'un llibre de testimoni, parlem d'un assaig. He fet una selecció i la veritat és que em feia il·lusió també fer un programa en el que parléssim només dels llibres també, no?
Clar.
Vam comentar-ho i vam dir, doncs comencem l'any així, no? No vol dir que no, que bé, seguirem convidant a les persones que en fan, que en llegeixen, que en escriuen, que en editen, però avui volíem com recollir-nos una mica en aquest... Anem a centrar-nos, no? I jo també el que volia començar dient avui també és agraint a dos pensadors que se n'han anat, que han mort just ara, a començament d'any, tots dos als 90 anys, 90-92 anys. Es tracta de John Berger, que va morir el 1 de gener, i de Sigmund Bauman, que va morir aquesta setmana. Són, per mi, dos pensadors molt significats del segle XX, jo crec que tant un com l'altre, han viscut un segle XX molt difícil, en alguns dels seus trams, molt difícil, i Bauman concretament, que va ser refugiat polític, va viure l'Holocaust, etc etc. Però són dos homes que cada un al seu estil van pensar, escriure, conferenciar, ensenyar, per impulsar i propulsar la crítica, la injustícia, el capitalisme, la desigualtat. Insisteixo, des de vides gens fàcils, perquè van viure part del pitjor del segle XX, però, en canvi, jo crec que han deixat molt i de molt bo, tant des del seu testimoni com des de la seva vida i la seva obra. John Berger, pintor, pensador, ha parlat i ha escrit molt sobre art, però ha escrit molt sobre crítica al sistema. Sigmund Bauman, sociòleg, i un dels potser que ha segellat un dels conceptes més utilitzats en els últims temps, no només en el camp de la sociologia, que és la liquidez. O sigui, ell parla de l'amor líquido, de la vida líquida, de la cultura líquida. És un concepte que ell ha acunyat, diríem, ja fa anys, i que s'ha anat divulgant i fins i tot jo crec que s'ha maltractat una mica com a concepte. Però, en fi, ahí està l'obra, l'hora de Bauman, que és una obra de referència molt important i molt a tenir en compte, hasta Vull dir que ha escrit hasta l'últim moment i ha escrit de l'actualitat més actual, criticant Europa, criticant el sistema, criticant les accions del sistema en relació als refugiats, etc, etc. Vull dir, jo crec que són, en fi, dos pensadors, dos persones que han humanitzat la vida, que la seguiran humanitzant en la seva obra, i per això des d'aquí un profund agraïment.
Doncs, dit això, anem a entrar en matèria i anem a per aquests tres llibres que ens vols proposar.
Doncs mira, sí, Carme, entrem. Perquè són tres llibres per mi molt apassionants. Un d'ells és una autobiografia que es titula Instrumental, Memòries de Música, Medicina i Locura. L'autor d'aquesta autobiografia és, el protagonista, lògicament, d'aquesta autobiografia, és James Rhodes. James Rhodes, actualment conegut internacionalment com a concertista i gran renovador de la música clàssica, que per cert estarà present al Festival de Jazz de Barcelona aquest mes de febrer, jo ja tinc l'entrada, i va escriure aquesta biografia, la va publicar Blackie Books fa un any aproximadament. Ell la va estar escrita abans, però aquí ens arriba, doncs, això fa justament un any, i Rhodes, en aquesta, James Rhodes, que és un noi que està de la trentena cap a la quarantena, si arriba, però
un noi és jove.
És bastant jove. Sí. Vull dir, actualment és molt conegut, hi ha moltes gravacions d'ell, i sobretot a partir d'aquesta autobiografia instrumental. Ell és fill d'una família anglesa de classe mitjana que en la seva infantesa, a partir de cap als 5 anys i fins als 9, va ser persistentment i constantment violat pel seu entrenador de boxa. El llibre explica moltes coses. Algú pot pensar, doncs, a més, fixeu-vos el subtítol, Memòries de Música, Medicina i Locura. Jo, a vegades parlant d'aquest llibre, a mi em va interessar molt quan va sortir fa uns mesos ja que el vaig llegir, i hi ha persones que em diuen, però és un llibre molt dur, és un llibre molt clar, no és un llibre, en fi, per anar de rosites.
Agradable.
Però jo no...
El que explica, no?
Però no és gens dramàtic, és molt contundent, ara ho veureu en alguna de les coses que us vull acostar, però no considero que sigui un llibre especialment dur en el sentit de dir, bueno, és que carga les cintes. No, explica i ho explica des d'una naturalitat. Tampoc la rebaixa, però crec que és un llibre molt honest, molt honest. I des d'aquesta perspectiva jo diria que no és un llibre especialment dur. No? Si la gent pensa, oh, parla de tot aquest procés. Mira, parla d'una realitat, de com l'ha marcat aquesta realitat i de com ha sobreviscut aquesta realitat. El llibre està estructurat en 20 capítols o temes i sempre encapçalats per un compositor i una obra de referència, que és molt interessant. A més, fa una referència inicial molt interessant a cada un dels compositors clàssics en general als que fa referència. Bach, per exemple, és un dels predilectes, no? Tot seguit, doncs, després d'aquesta introducció, ell comença parlant de la seva biografia des de petit. Però mireu el preludi, una autobiografia que d'un músic no li podia faltar un preludi, comença així. La música clàssica me la pone dura. Ja sé que per algunes persones esta no serà una frase muy prometedora, però si quitáis la palabra clàssica, a lo mejor ya no está tan mal. Puede incluso que entonces pase a ser comprensible, porque entonces, gracias a la palabra música, tendremos algo universal, algo emocionante, algo intangible, inmortal. Vosotros y yo estamos conectados de forma inmediata a través de la música. Yo la escucho, vosotros la escucháis. La música ha empapado nuestras vidas y ha influido en ellas tanto como la naturaleza, la literatura, el arte, el deporte, la religión, la filosofía y la televisión. es la gran unificadora, la droga preferida de los adolescentes de todo el mundo. Brinda consuelo, sabiduría, esperanza y calidez. Lleva haciéndolo miles de años. Es medicina para el alma. Hay 88 teclas en un piano y dentro de ellas un universo entero. Todos tenemos una banda sonora de nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles a ella, nos hemos expuesto en exceso, nos hemos cansado y nos hemos desilusionado. La música nos asalta en el cine, en los programas de televisión, en los centros comerciales, en las llamadas de teléfono, en los ascensores y en los anuncios. Entre otras cosas, quiero que este libro proponga soluciones a esa degradación descafeinada e interesada de la industria de la música clásica que nos han forzado a aceptar en contra de nuestra voluntad. I James Rhodes, en aquest preludi, va explicant una mica quines són les intencions. I efectivament, és un gran crític a l'establishment del que és la música clàssica com alguna cosa elitista a la que no pot accedir...
Tancat.
Si no tens una formació. I, en canvi, ell doncs, ja va decidir, i el veureu, hi ha molts trossos d'ella en concerts a internet, a YouTube, ell surt a tocar amb una camiseta en bambes, no? Es nega a posar-se d'etiqueta. I ell parla en els seus concerts i explica, quan parla de Beethoven, de Bach o de Rachmaninoff, no? I parla al públic. O sigui, fa tot allò que no es fa en els concerts.
Trenca amb tots els esquemes.
Però ho fa des de... No vol ser tampoc, no vol fer res especial, ho fa perquè...
Amb naturalitat.
Amb naturalitat. No? I aquesta és... aquí parla de tot això, però, clar, parla de la seva vida. Perquè, en definitiva, després... de transitar per les 230 i pico pàgines, si dic bé, aviam... No, perdó, les 270 pàgines que té el llibre. Fem un recorregut, la veritat, molt intens, molt significatiu, jo crec que molt constructiu en la vida d'algú que ha patit molt, des de molt petit, i molt injustament. James Rhodes es nega a dir que va patir abusos. I jo penso que val molt la pena dir-ho. No, diu, jo no vaig patir abusos, jo vaig ser violat sistemàticament. Per això d'abusos queda com... Bueno, i insisteixo, no fa drama de l'assumpte, considero, però parla molt i molt clar. Penso que ha impulsat molt i el Jordi Évole li va fer una entrevista, Salvados, una entrevista que val molt la pena recuperar, fa poc, fa un mes, li va fer una entrevista i la veritat és que val la pena veure com el seu testimoni ha impulsat a moltes persones també a explicar, a parlar i a sortir d'un dolor i d'una foscor terrible que desgraciadament travessa la vida de moltes persones que han patit violacions en la seva vida i en la seva infantesa, sobretot. I ara, també, vull dir, això, a vegades sembla que parlem del passat, no, això passa i
però testimonis... en aquest cas és important, segurament, destacar que una crossa important per sortir d'aquesta situació és una cosa que a ell li apassiona, que és la música.
Efectivament. Ell parla d'això...
Això és molt important.
I parla d'això en el seu epíleg, que de seguida us ho faig notar. James Rhodes diu, no tengo idea de si voy a sobrevivir a los próximos años. Ya he estado en situaciones en las que me sentía sólido, responsable, bien fuerte y todo se ha ido a la mierda. Desgraciadamente siempre estoy a dos malas semanas de distancia de un pabellón cerrado. Tampoco sé si las ideas de este libro referentes a mí mismo y a la música van a desarrollarse, crecer y evolucionar hasta convertirse en algo duradero y que merezca la pena. Segueix y al final de tot diu, la música... puede llevar luz a los sitios a los que nada más llega. El gran genio musical y lunático Schumann nos dijo, mandar luz a la oscuridad del corazón de los hombres. Ese es el deber del artista. Creo que todos tenemos ese deber, hagamos lo que hagamos, para pasar el rato. Y mientras yo esté siguiendo ese precepto, aunque no triunfe, me iré a dormir feliz por las noches. James Rhodes, Instrumental, un llibre publicat per Blacky Books que val molt la pena, si voleu, ja sabeu. Ara us volia parlar d'un altre llibre que es titula Despedida que no cessa, que és de Wolfgang Herrmann. Aquest és un llibre de testimoni, però és un llibre bellíssim. És un llibre escrit amb una delicadesa, amb una sensibilitat, amb una precisió des de la perspectiva de les emocions i dels sentiments que penso que val molt la pena llegir. El va publicar Perifèrica fa un parell de mesos i explica el testimoni, és el testimoni de Herrmann, de l'autor, que fa 10 anys va perdre el seu fill Fabius, amb 18 anys, de sobte. I 10 anys després, Herrmann, que és professor a una universitat de Viena, és crític d'òpera i expert en Hölderlin, doncs 10 anys després s'ha vist en cor d'explicar-ho. Amb 100 pàgines, 100 paginetes magníficament escrites, explica com quan el dolor cau a sobre sense pal·liatius, t'ho arrenca tot de sobte. I ho explica, de nou, sense dramatismes, ho explica des del depuradíssim llenguatge de l'ànima, diríem, dels sentiments. I, sobretot, aquell camí que fa al llarg del llibre de com, des de la foscor més radical, arriba un dia la primavera i el món es torna a omplir de color, de sorolls que fan possible la vida un altre cop. Aquella mañana se borró el tiempo. Nunca estaba la casa tan silenciosa. Fue abrir los ojos y saberlo. Pero si no podía ser, si no cabía en la mente. Y seguéis, més endavant. Fueron días sin luz. El aire no era aire. No había aliento capaz de echar a rodar la piedra helada en mi interior. Fueron días sin luz. La casa oscura era todo lo que quedaba en el mundo. Herrmann explica en Despedida que no cessa el procés de dol, el procés de reconstrucció per poder sobreviure en aquest dolor radical de la pèrdua del seu fill de 18 anys, Fabius. El llibre jo he trobat que és un testimoni bellíssim, escrit, com us dic, amb una profunditat que sempre té la natura com a fons, com a mirall. I aquesta música que esteu sentint, per mi és la banda sonora d'aquest llibre, és un tema de Paz Metternich que es diu Spiritual i és una de les peces preferides de Fabius, del seu fill, que tocava la guitarra com tants adolescents, que era un noi rebel, que era un noi que li agradava la vida, que era un noi que mirava sempre endavant, però que un dia la vida va arribar al final, però ell havia viscut. I aquesta música és la que ell, amb la seva guitarra, o una de les que ell, amb la seva guitarra, procurava fer sonar de la millor manera. Espiritual, Aquest és el tema, és la banda sonora. I em queda un llibre, Carme, que...
Arribem al final, sí. I amb aquest ens quedem curts.
Aquest llibre és un assaig que ha sortit fa molt poc i que m'agradaria almenys que tinguéssiu en compte o que soni, no? Es diu L'hora de la classe per una eròtica de l'ensenyança. És de Massimo Recalcati, que és un professor psicoanalista italià, molt conegut a Itàlia, i que penso que val molt la pena. Un llibre que acaba d'arribar, L'hora de la classe, fa una crítica molt clara, no tant a l'escola, però a la societat, d'alguna manera, a la sistèmica que representa avui la vida a l'escola, a la societat, la relació de pares i fills, la relació de mestres, pares i alumnes.
L'educació actual.
Definitiva. Jo penso, m'hagués agradat dir més coses, ell parla de tres models molt... molt simbòlics, parla de l'escola Edipo, l'escola Narciso, l'escola Telèmaco. Una és la del passat, l'altra és la del present, l'escola Narciso,
i l'altra que està per arribar.
Que està per arribar, cap a la que tindríem que anar. Bueno, m'hagués agradat explicar-vos, però sempre se'm queda el temps una mica curt, però la idea fonamental és transformar els objectes de saber en objectes de desig, en cossos eròtics, és a dir, el coneixement com l'eròtica, el desig. Això és el que hem de fer els que ens dediquem a ensenyar, despertar el desig, l'eròtica de la ensenyança.
Gràcies, Carme. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.